Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Maria Gisbert. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha mogut fitxa per replantejar les ordres de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Després de la negativa de Bèlgica a entregar Lluís Puig, Pablo Llarena vol que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea estableixi criteris estables per al compliment de les ordres europees de detenció i extradició dels líders independentistes exiliats a Bèlgica. El jutge recorre per primer cop als tribunals comunitaris per evitar que la justícia belga repeteixi el mateix que va fer amb l'exconseller Lluís Puig i tombi les euroordres contra Puigdemont, Comín i Ponsatí si finalment l'Eurocambra els acaba aixecant la immunitat. Per això ha donat 3 dies a la Fiscalia i a la resta de parts perquè es pronunciïn sobre si procedeix a elevar la consulta a la justícia europea i, en funció de la resposta, tornar a cursar les ordres europees de detenció. I en territori, la intervenció de la residència Fundació Fiella de Tremp es manté i s'allarga sense que hi hagi prevista una data de finalització. Així ho han confirmat a Pallars Digital fons del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que han afegit que la gestió del centre seguirà sine die en mans de l'actual gestor, Sant Joan de Déu, Terres de Lleida. Ho amplia José Vergés, de Ràdio Tremp.
La conselleria ha concretat que està analitzant totes les actes de la inspecció dels serveis socials i de la intervenció de la residència davant els greus mancances que sembla que s'hi van detectar. Fons de la Conselleria de Treball asseguren que el departament mai no ha posat data de finalització a la intervenció de la residència i que tampoc no ha comunicat a la Fundació Fiella que tornarà a tenir-ne la gestió. Ho aclareix en relació a la carta que la Fundació Fiella va enviar la setmana passada als residents i familiars del geriàtric, en el qual mostrava el desig de recuperar la gestió del centre. Salut va intervenir la residència de Tremp el dia 26 de novembre de 2020 a causa de la situació generada pel brot del Covid-19. Cal recordar que la Fiscalia investiga el geriàtric per presumpte homicidi imprudent.
I d'altra banda, alguns mestres i personal dels centres educatius majors de 55 anys estan molestos perquè no saben quan se'ls vacunarà. Ens amplia aquesta informació Sergi Anson, de Ràdio Vilafranca.
Aquests dies estan rebent la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 el personal essencial de sectors com l'educació, els cossos de seguretat o els farmacèutics, entre d'altres. Una vacuna, però, que no s'administra a persones majors de 55 anys, ja que es considera que no hi ha estudis que en garanteixin el seu ús amb aquest col·lectiu. Una situació que han volgut fer palesa un grup de mestres, monitors i monitores de menjador i personal PAS de més de 55 anys de les escoles de l'Alt Penedès. La directora de l'escola Sant Domènec de la Ràpid, Lourdes Algueró, reconeixia que és una problemàtica que no es dona únicament en el seu col·lectiu.
Per tant, nosaltres hem enviat la carta a les diferents administracions, ens han respost que ho saben, però que, bueno, que és el problema aquest, que en principi les vacunes que ens han de posar no en tenen prou.
Les planificacions que està donant a conèixer el Departament de Salut parlen de diferents franges d'edat, però aquesta la deixen sense definir.
I pel que fa a les dades epidemiològiques, avui a Catalunya s'han declarat 1.978 nous casos de coronavirus i 22 noves morts. La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya creix una centèsima i se situa ja en l'1,02. També puja el risc de rebrot, ho fa 3 punts fins a 276. I actualment hi ha 1.824 pacients ingressats als hospitals, 94 menys, i 169 a l'UCI, 18 menys. I fins aquí, les notícies en xarxa.
En un context on moltes famílies tenen dificultats per pagar les factures dels serveis, és immoral que Endesa presenti uns beneficis de 1.394 milions d'euros en un any, o bé Iberdrola, el mateix dia, en presenti un altre de 9.246 milions d'euros de facturació, dels quals prop de 3.000 són de, o més de 3.000, 3.611 són de beneficis. Bona tarda a tots i benvinguts. Des que l'any 96-97 José María Aznar, president del govern espanyol aleshores, va acabar la privatització dels serveis, cada cop ha estat més escandalós la pressió que aquestes empreses han fet sobre els usuaris, sobre els seus clients i els guanys que han anat recollint aquestes empreses. És evident que a la societat en la que vivim hi ha serveis que són essencials. L'aigua, la llum, hi ha on arriba el gas i les connexions a internet, les connexions per poder tenir accés a la xarxa. D'aquesta última, el govern a hores d'ara ni se'n preocupa. No hi ha, com hem reclamat des d'aquest mateix programa i com han reclamat moltes entitats socials, una quota, una tarifa social d'internet. No hi ha una connexió social d'internet que permeti a nens en risc d'exclusió social poder seguir les classes o poder seguir estudiant amb igualtat de condicions i que ens permeti operar amb les administracions, que s'han omplert la boca i s'han gastat molts milions d'euros en implementar webs, sistemes telemàtics de relació amb els usuaris, que s'han gastat molts diners en fer serveis perquè la gent pugui accedir des d'internet i així no tenir-los que rebre a la Casa Consistorial o a la Generalitat o al Govern de Madrid, però no s'han preocupat que els usuaris puguin tenir una connexió que els permeti fer les gestions amb ells. Per tant, aquesta ni la contemplen. I de les altres dues, de l'aigua i la llum, i aquí afegeixo també el gas, doncs n'estem farts de cada any explicar-vos els milionaris beneficis d'aquestes empreses que, mentre presenten tots aquests guanys, en el cas d'Endesa, per exemple, negociava amb els seus sindicats l'acomiadament d'un 10-15% de la plantilla, per exemple, o bé segueix pressionant els usuaris amb talls de llum o amenaçant-los amb talls de llum si no paguen les factures. Per no dir, i us recomano que un dia ho feu, aneu a Salt, o aneu a Badalona, a Sant Roc, o aneu a la Font de la Pólvora i pregunteu als veïns que en pensen, o aneu a Figueres, dels constants talls de llum que pateixen constantment i que la companyia, lluny de millorar la xarxa, el que diu és que, clar, ens la punxen, però això sí, cables penjant per damunt de tots els terrats, pals de fusta instal·lats al mig de la via pública, en definitiva, una situació absolutament pobra i deplorable de la xarxa elèctrica. Doncs bé, seria bo, si tinguéssim un govern com Déu mana, si tinguéssim uns polítics com Ilfo, ara agafarien aquesta notícia i s'anirien a la companyia, li exigirien que part d'aquests 1.394 milions d'euros de benefici es destinés a la millora de la xarxa elèctrica. Però com que no ho faran, sempre ens queda el recurs de la pataleta, la queixa i la indignació. Això sí, sense manifestar-nos, perquè si ens manifestem, si sortim al carrer, correm el risc de que els Mossos ens acabin enviant a l'hospital d'algun cop de porra. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem aquesta edició d'avui del programa El Far, un far que fins a les 6 en punt de la tarda estarà, com sempre, ajudant a crear aquest interès per al mar, per la navegació, aquesta cultura d'allò que tenim tan a prop de casa. Som en Juanjo López i en David Valverde, l'Eduard Carmona, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, l'Emili Pacheco, la Cristina Cantal, la Isabel González Álvarez i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a 6. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps. Saludem a l'Abel Flores. Abel, bona tarda.
Hola, bona tarda. La previsió marítima encara ve marcada per la tranquil·litat. El vent, en general, fluix. S'ha anat imposant progressiu el component sud, una mica també reforçat, això sí, cap a la zona de la Costa Brava, on hi ha hagut algun cop moderat, fins i tot fort, mar endins. I en aquest sector encara hi trobem àrees de maró, mentre que la resta del litoral, el vent de component sud és més fluix, algun cop moderat tan sols, i amb marejol tota la resta de la costa, Costa Central i Costa Daurada. Però també hem de parlar avui d'intervals de núvols, que al matí s'han anat trencant, però encara són força presents en alguns trams, especialment cap al sud de la Costa Brava i, sobretot, cap al sud del territori. No acabaran de desaparèixer al llarg de la tarda, molts d'ells. Fins i tot hem de comentar que al final del dia es tornarà a fer més abundants i compactes, i demà, a primeres hores del matí, de nou, veurem aquests núvols baixos més extensos a primera hora del dia, però, novament, tal com ha passat avui, doncs s'aniran trencant al llarg del matí. I el vent demà, de nou, molt fluix, de direcció variable, i a la tarda en potència el component sud encara fluix, al igual que durant el matí. La temperatura queda avui una miqueta més baixa que ahir i demà es mantindrà sense grans canvis. És tot, d'on ho deixem aquí, des de l'Extrem Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel.
Connectem amb l'actualitat.
I connectar amb l'actualitat és saludar l'Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Què tal? Com estem?
Doncs amb moltíssimes ganes de... Què ha passat avui? De saber què ha passat avui al país.
Moltes coses.
Una d'elles que té a veure amb el síndic de Greuges, no?
Sí.
És el que està investigant els presumptos assetjaments a l'Institut del Teatre.
Sí, ha obert una actuació d'ofici després de la publicació, a finals de la setmana passada, de diferents casos de testimonis d'alumnes que denuncien, doncs, situacions d'assetjament sexual, maltractament psicològic i abús de poder. El síndic ara ha demanat informació a les diverses administracions, com són Diputació de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona. L'objectiu, doncs, conèixer quins protocols d'actuació té l'Institut del Teatre en matèria de prevenció i també en matèria de detecció d'aquests casos. Pel que fa a les denúncies, el síndic vol saber si s'han rebut aquestes denúncies de forma formal i si s'han dut a terme actuacions per donar resposta i quina ha estat aquesta resposta. Mentrestant, de l'altra banda, els alumnes se segueixen mobilitzant, sortint al carrer. Avui dijous unes 200 persones han iniciat una marxa fins a arribar precisament a la Diputació de Barcelona. Els manifestants també exigeixen que es prenguin cartes en l'assumpte. Doncs, i exigeixen responsabilitats, evidentment.
Evidentment que sí. Doncs, escolta'm, la directora de l'Institut del Teatre, no de gana, la directora de l'Institut del Teatre, que defensa aquest protocol amb ungles, doncs haurà de donar explicacions de si realment és tan bo com diu ella, i l'únic que ha fallat és la seva aplicació.
En tot cas, no seria tan bo, doncs, si ha fallat la seva aplicació.
Exacte.
No serveix de res si existeix un protocol que no s'aplica.
O si és tan bo i no l'han aplicat bé, que pleguin tots ells, no? Perquè si algú ha fallat aquí... Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
I ens anem cap a Tarragona perquè la indústria química s'ha posat a debat en un ple monogràfic a l'Ajuntament de Tarragona, Laia.
Sí, avui dijous s'ha conegut que el plenari monogràfic sobre la indústria química programat a l'Ajuntament de Tarragona es durà a terme d'aquí un mes, el pròxim 26 de març. De fet, el plenari ja estava previst celebrar-se l'any passat arran de l'explosió Iqoxe, però a causa de la pandèmia es va ajornar sense data. La gran novetat de la sessió plenària serà la intervenció de veus externes als grups municipals. Entre aquestes destacaran diferents entitats que n'hi haurà de veïnals, ambientals, empresarials, sindicals o de recerca, així com altres administracions com la Generalitat. Segons ha apuntat el portaveu del govern municipal, Manel Castanyo, es tracta d'una jornada pública que mai s'ha fet abans i d'on sortirà una declaració institucional amb visió de futur.
I els alcaldes de la Badia de Roses han demanat aturar la tramitació del parc eòlic marí. Cristina.
Durant les darreres setmanes, els consistoris han rebut moltes preocupacions des de diferents sectors per al projecte Parc Tramuntana. Per aquest motiu, aquesta setmana s'han reunit els alcaldes de Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala i Torroella de Montgrí l'Estartit i han signat un document on demanen que s'aturi la tramitació del parc eòlic, que no en tinguin tota la informació. Ara mateix no hi ha un consens territorial envers el projecte i els consistoris temen que es tracti més d'un gran negoci a costa del territori com projecte d'implantació d'energies renovables. Víctor Puga és l'alcalde de l'Escala.
Intuïm que la situació, doncs, que la cosa va més de pressa del que s'explica i, per tant, ens hem de moure ràpid al territori. D'entrada, per dir, compte amb aquest projecte. Estem a favor de les energies renovables, però no estem a favor d'una mala implantació que vagi en detriment del territori i de la qualitat de la nostra badia. I d'aquí que, doncs, que entre tots, doncs, decidim això, trobar-nos, demanar una reunió amb la subdelegació del govern, l'aturada de la tramitació, i demanar també en paral·lel diferents informes a diferents organismes.
Amb els informes a sol·licitar es volen resoldre dubtes com ara quina afectació tindrà sobre l'activitat pesquera, quina resposta real donarà a les necessitats energètiques de les comarques gironines o quina afectació pot tenir sobre la fauna terrestre i marina dels parcs naturals de la zona. Recordem que el Parc Eòlic Tramuntana és un projecte que comportaria la instal·lació de fins a 84 torres de 250 metres d'altura a una distància d'entre 10 i 22 quilòmetres de la costa.
Doncs això de l'energia eòlica sembla que no té massa futur, o almenys si el té, no serà perquè els veïns el rebin amb bons ulls. Tampoc volen el parc eòlic, en aquest cas el parc eòlic Vandellòs 2, a la zona de l'Ebre. Aquest parc eòlic s'ha d'estendre de Camarles fins a la nuclear, Eduard.
Doncs sí, això són molts quilòmetres. Un centenar de veïns s'oposen a aquest nou projecte eòlic Vandellòs 2 que tramita l'empresa madrilenya La One Energy. El parc tindrà 8 aerogeneradors de 210 metres d'altura, una subestació elèctrica, una nova línia d'alta tensió, la cinquena a la zona, i necessitarà ampliar els camins existents i crear una nova xarxa de vials de 6 metres d'amplada. El projecte s'estén entre els termes municipals de Camarles, el Perelló, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Els veïns alerten que la central posa en risc els habitatges de la zona, el paisatge i les infraestructures agrícoles i també amenaça espècies protegides d'aus com l'àguila, cua, barrada. El grup veïnal Stop Vandellòs 2 s'ha posat en contacte amb el GPEC i amb els ajuntaments dels municipis afectats per coordinar-se i rebre suport institucional en la presentació de les al·legacions al tràmit de la ponència d'energies renovables que estudia la viabilitat de l'emplaçament del parc eòlic. El termini acaba el proper 15 de març. El grup, però, no s'oposa a les energies renovables, sinó que reivindica que aquest projecte tindrà un impacte sobre l'economia local i l'ecoturisme. El mateix grup reivindica també que els centres de producció energètica es construïsquen prop de les zones on més se consumeix, on tindrien menys impacte sobre el medi ambient.
No m'ha quedat clar, Eduard. Com es diu l'empresa madrilenya, Eduard? Que no.
Bona pregunta. La One Energy. La One Two Three.
Vinga.
Exacte.
I la selva neteja 55 hectàrees per crear franges perimetrals antiincendis. Emili.
Doncs sí, el Consell Comarcal de la Selva ha netejat 55 hectàrees de bosc en diferents punts de la comarca per tal de crear aquestes franges perimetrals obligatòries per la prevenció d'incendis forestals al llarg d'aquest del 2021. A aquesta extensió se li sumen 50 hectàrees més de zones verdes que s'han netejat per evitar la propagació de les flames. Aquests treballs de desforestació s'han fet en diverses urbanitzacions, entre d'altres a Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners, a Vilobí d'Onyàs i Anglès. De moment ja hi ha 13 municipis que han delegat tota la gestió al Consell Comarcal, un dels primers ens comarcals que van oferir aquest servei l'any 2018. El Consell Comarcal també ofereix la possibilitat, en aquest cas, de netejar les parcel·les interiors particulars. Aquestes també han de complir amb tota la normativa, tot i que fins ara resultava una tasca molt costosa econòmicament. Per això, actualment ja s'ha encarregat de netejar unes 600 parcel·les privades interiors. En paral·lel, l'ens comarcal també controla que les 8.000 parcel·les boscoses que gestionen des del Consell compleixin tota la normativa de prevenció d'incendis.
I els bombers treballen en un incendi que s'ha produït en una indústria química de Gavà, al Baix Llobregat, Ivan.
Sí, un total de 5 dotacions segueixen treballant a aquesta hora per acabar d'assegurar la situació a l'empresa Fenoquímica, a l'avinguda Bertran i Güell de Gavà. A les 5 de la matinada s'ha declarat aquest incendi, que tot sembla apuntar que s'hauria originat per culpa d'una espurna en una on aquesta indústria guarda la pols que fa servir per la seva producció. Les partícules s'haurien escampat, però, segons ha informat els bombers, no suposen cap perill de toxicitat per la població. En el moment de l'avís s'hi han desplaçat fins a 11 dotacions dels bombers, però aviat se n'han retirat la meitat. A hores d'ara estan netejant la zona, estan controlant la temperatura de les canonades i avaluen també la presència de monòxid de carboni. Segons ha informat també l'Ajuntament de Gavà, no s'han de lamentar danys personals.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. el destacat de la jornada.
Avui que fa un any, com dèiem ahir, que es va detectar el primer cas de Covid a Catalunya, tothom referencia el gran esforç que ha hagut de fer la sanitat pública per combatre la pandèmia. De fet, l'esforç que ha fet la sanitat pública per combatre la pandèmia no és només que l'hagi fet per combatre la pandèmia, és que ja venim de molt antic que la sanitat pública està sobreexplotada, sobreforçada en el seu treball. De fet, des que l'any 2008 van arribar les retallades i la crisi econòmica, la sanitat pública només s'ha fet que deteriorar-se, baixar el nombre de treballadors, tancar consultoris, centres d'assistència primària. Amnistia Internacional ha fet públic un informe, un estudi, després d'observar en concret les sanitats públiques de Castella, La Mancha, Madrid i Catalunya. I, de fet, el que denuncien, entre moltes altres coses, és que la pandèmia ha estat determinant per tots, però que el mal de la sanitat pública ja venia des d'abans de la pandèmia. Volem parlar d'aquesta situació i d'aquest anàlisi, i per això saludem a l'Adriana Ribas, que és coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya. Adriana, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Per tant, tot el que puguem explicar i tot aquest endarreriment i tots aquests problemes que estem explicant aquests dies ja no venen de fa un any, venen de molt enrere.
Sí, de fet, pensem que el sistema d'atenció primària ha viscut dues pandèmies, la de la Covid-19, però també la d'una gestió sanitària deficient que ha portat a l'atenció primària una situació que creiem que està entre l'abandonament i el desmantellament.
Des de quan està en aquesta situació? És a dir, l'anàlisi us porta a quin punt?
Nosaltres hem mirat què passava des del 2009, no? Que va ser un moment abans de les retallades, per veure què ha passat durant aquests 10 anys, més de 10 anys, i el que hem vist és que mentre el PIB, el Producte Interior Brut d'Espanya, durant aquests 10 anys ha anat incrementant al voltant del 8%, la despesa sanitària pública a Espanya, tenint en compte factors d'inflació, que creiem que són rellevants, s'ha reduït en un 11%. Per tant, no, ja no és que estem com en el moment de la retallada, abans de la retallada, sinó que estem pitjor que llavors, no? Més de 10 anys després no hem recuperat la inversió que es feia llavors.
I, evidentment, això ens deixa una assistència primària molt deteriorada i que, de fet, si ens hi fixem, ho notem. O en què ho notem? Doncs ho notem amb endarreriments a l'hora de donar-nos hora, amb, evidentment, consultes i amb expedients que estan molt inflats i que els metges ja fa molts anys que es queixen que no donen a l'abast, amb l'empobriment de determinades especialitats, com pugui ser la ginecologia i la pediatria. Tot això és el que ens ha de fer veure que aquesta situació fa temps que s'arrossega.
Efectivament. Veiem tots aquests elements que tu comentaves són indicadors que reflexen que el sistema està molt proper al col·lapse. I la Covid-19 el que ha fet ha estat encara generar més pressió sobre un sistema que ja estava molt afeblit. És a dir, som conscients que cap sistema sanitari estava preparat per fer front a una pandèmia d'aquesta magnitud. El que passa és que aquí l'hem afrontat amb un sistema que ja estava molt mermat, perquè des dels últims anys no s'havia incrementat, no, la inversió. Hi ha una referència que estableix l'Organització Mundial de la Salut i diferents relators de Nacions Unides que en els últims anys, abans que arribés la pandèmia, ja instaven els estats a reforçar l'atenció primària perquè creien que era la peça central del sistema sanitari i establien que seria convenient que del total de la despesa sanitària un 25% fos en atenció primària i Espanya està al voltant del 14%, més de tot de l'estàndard al que haurien d'arribar. I per tant és evident que tots aquests, no, tens molts indicadors que et fan pensar que la situació és crítica i a sobre no s'està fent la inversió necessària que recomanen estàndards internacionals.
Fixeu-vos, sovint parlem de Portugal com un país que considerem que està per sota del nivell de l'estat espanyol. Doncs en atenció primària, Portugal té més de 2,5 treballadors per cada 1.000 habitants. Però és que països com Irlanda, Països Baixos, Àustria, es troben per damunt del 1,5 treballador per cada 1.000 habitants, o França, que frega aquest 1,5 treballador. Doncs bé, Espanya està per sota el treballador.
Sí, tots els indicadors no situen al sistema sanitari públic a Espanya en una bona posició, i creiem que aquesta és l'altra pandèmia que s'ha viscut, no? Que la situació d'ara, que hem viscut aquest últim any, no ha fet més que posar encara més en evidència una cosa que ja reclamava, no? Que el propi sector mèdic deia que estaven saturats, que no hi havia prou personal, les llistes d'espera ja eren llargues abans, ara encara s'estan fent més llargues. I la principal preocupació de tot això és que està afectant el dret a la salut i que està afectant el personal mèdic. I, per tant, les dues vessants estan en una situació molt, molt complicada.
Especialitats com les malalties mentals, per exemple, o fins i tot proves diagnòstiques de determinats mals, càncer, gent gran, són bàsicament perfils que ens surten molt perjudicats, aquest deteriorament de la sanitat pública, perquè són sovint els que més la necessiten i, per tant, els que pitjor estan atesos.
Sí, efectivament, el que veiem és que durant aquest any, a més, les persones que tu comentaves, no, persones que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat per la seva necessitat respecte al sistema sanitari, s'han vist indirectament discriminades, perquè com el sistema d'atenció primària estava col·lapsat per la Covid i estava intentant atendre tots els pacients que arribaven per Covid, no han pogut atendre de forma adequada els no Covid, no? I això deriva al final també, per exemple, té una afectació especial en les dones, perquè totes les cures que s'han hagut de fer fora del sistema ha afectat principalment a les dones, que són el 75% dels qui carreguen aquest tipus de feines, no?, fora de l'àmbit sanitari. I, per tant, aquesta discriminació indirecta dels pacients no Covid, no només d'ells, ha posat en risc l'accés a la salut per a totes les persones, però, evidentment, com tu comentaves, aquestes persones que pateixen malalties cardiovasculars, càncer, malalties mentals, diabetis, necessiten d'una atenció que no se'ls ha pogut donar.
I aquí, jo ara mateix, quan parlaves, Adriana, feia memòria, eh? Recordeu, per exemple, com els anys 2009, 2010, 2011 es deia, bé, hem d'agrair al personal sanitari aquest sobreesforç que ha estat fent durant aquests anys de retallades i que, per tant, han hagut d'assumir més responsabilitats de les que els hi corresponia, i amb una situació de material pitjor del que segurament haurien de tenir perquè no el podem comprar. Bé, doncs, passats el 2011, 2012, 2013, no es va reposar aquest material, no es va reposar aquest personal, no es van tornar altre cop als estàndards de qualitat sanitària que suposadament teníem abans del 2008. I en aquest sentit no s'ha fet més que aquí anar sumant.
Exacte, el personal mèdic que hem vist en aquesta investigació, que han participat moltes persones, né, de l'àmbit de professional mèdic, i hem vist que s'han exposat pel que fa a salut física. Espanya té una de les taxes de contagi de personal mèdic més alta d'Europa, però també la seva salut mental. Hem vist un estat generalitzat de personal mèdic frustrat, amb ansietat, amb possibilitat fins i tot d'abandonament professional per cansament, no? I per tant, molt perillós, perquè en un sistema que ja està infradotat de personal, aquesta pressió extra sobre ells no contribueix segur ni al seu benestar ni a que puguin realitzar la seva feina amb unes condicions mínimes.
I recordem que cada any hi ha una mancança entre 3.000 i 3.500 infermers i infermeres a la sanitat pública, que correspon als 3.500 professionals que abandonen el país o deixen la professió perquè, doncs, no estan reconeguts, no estan pagats. Per tant, no és que no generem aquest treball, és que sovint no els reconeixem ni econòmicament ni amb reconeixement professional com els hi caldria o com els reconeixen en d'altres països.
Sí, totalment. La precarietat, el que s'ha vist aquest sector, no ajuda, però sens dubte és urgent reforçar les plantilles d'esplanària, perquè ens trobem en el context d'una campanya de vacunació que requereix de més personal, perquè al final veiem que l'atenció primària en els últims anys no s'ha invertit, però efectivament, i ho hem vist aquest últim any, ha tingut una sobrecàrrega de feina excepcional, perquè ara ha de gestionar una campanya de vacunació amb els mateixos recursos que si no tinguéssim una pandèmia. I per tant, és evident que cal reforçar les plantilles i incrementar en els pressupostos la inversió que es va assignar en atenció primària per arribar a aquest 25% de recomanació de l'OMS, que aquesta inversió afecta tant recursos humans com a infraestructures i equipament.
I per aquest motiu, des d'Amnistia Internacional heu començat una recollida de signatures de la campanya La Otra Pandèmia. De moment en porteu més de 140.000 per exigir que la sanitat pública sigui degudament reforçada.
Sí, amb la publicació d'aquest informe iniciem una nova fase, que és la fase d'incidència, no?, de comunicació, per traslladar a les autoritats públiques que tenen competència en canviar el rumb d'aquesta situació a que prengui les mesures necessàries per això, no? La part aquesta de reforçar les plantilles, l'incrementar en els pressupostos les inversions d'atenció primària. També una qüestió que ara hem après en el tema de la pandèmia és la importància dels indicadors, no? Ara tenim indicadors per saber en quin estat es troben la pressió als hospitals, per exemple, el número de llits disponibles, quanta gent hi ha a les UCIs. Això, aquest tipus d'indicadors, els necessitaríem també pels centres d'atenció primària per poder avaluar quina capacitat tenen a nivell assistencial de forma constant. Això ens permetria veure en quin punt de pressió estan als centres d'atenció primària i poder prendre les mesures que requereixin, però sense indicadors es poden acabar prenent mesures una mica desordenades, no? O fins i tot que no respongui les necessitats.
Doncs esperem que serveixi perquè les administracions s'adonin d'aquesta realitat, es donin compte, i no facin el de sempre, que són reestructuracions meravelloses basades en la tecnologia i en l'atenció a distància i en la reducció de caps i concentració hospitalària, que això al final acaba precisament redundant en aquest deteriorament de la relació assistencial entre, en aquest cas, el centre sanitari i el pacient. És a dir, que potenciï la sanitat pública i que a partir d'aquí doncs es posin les piles. Una mica el camí va per aquí, eh?
Sí, va per aquí i seguirem treballant en aquesta línia per generar canvis reals que reforcin el sistema d'atenció primària, que creiem que és l'eix central, és la pedra angular d'un sistema sanitari públic que sigui universal i que, per tant, sens dubte cal reforçar-lo.
Adriana, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquesta reflexió i a veure què triguen les administracions en posar-se les piles. Bé, ara tindrem conseller o consellera nou, bueno, nou o repetit, ja veurem, però tindrà l'oportunitat d'encetar un nou curs de 4 anys. Esperem que serveixi per tirar enrere totes les reformes que s'han fet i que han deteriorat, com han deteriorat la sanitat pública. Gràcies.
Sí. Comencem una nova etapa, gràcies.
Sí, que vagi molt bé. Fins la propera, a reveure. Que, per cert, de la nova etapa, si voleu, podem comentar un dia aquesta mena de guerra sota mà que estan mantenint Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un potencial conseller de Salut de Junts i l'altre conseller actual d'Esquerra Republicana.
Segueix la llum del far.
Benvinguts aquells que ens comenceu a veure a través de les xarxes socials. Saludem aquells que ja ens esteu escoltant des de la ràdio i ho fem en un espai en què cada setmana ens permetem viatjar fins a un dels museus importants que hi ha a la Mediterrània. Setmanalment ho fem, quinzenalment ho fem al Museu Marítim de Barcelona i l'altra quinzena ens anem cap al Museu Marítim de Mallorca. Avui toca viatjar fins a Mallorca i ho volem fer per saludar a un mariner, el mariner de La Balear. I què és La Balear? Doncs que el propi Jordi Nadal ens ho expliqui. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Bones tardes, com anem?
Molt bé, moltíssimes ganes de saludar-te i sobretot en aquest entorn meravellós en el qual et veiem envoltat d'aigua, de mar, de vaixells i de tot.
Bueno, sí, estem ara aquí en el veredero de Can Pastilla, Sant Antoni de la Platja, Sant Antoni de la Platja, i tenim la barca a la fora de la mà, la tenim aquí, això és la barqueta...
Què és aquesta?
La Balear. Aquesta barca de bou, que ja ara ja fa 15 anys que van enrere.
Sí?
En el 2004, bueno, 15 o 16 anys ja que la van restaurar. I res, estem fent activitat des de 2005, públiques, i hem anat incorporant amb els anys diferent públic, no? I sobretot estem tocant molt les escoles i tot tipus d'àmbit social.
Aquesta barca té molta història, perquè aquesta barca la van començar a restaurar l'any 1999. Per tant, vau estar 5 anys treballant per recuperar-la. És una barca tradicional de Mallorca, és un bou, no? I a partir d'aquí el que s'ha fet ha estat, doncs, gràcies a l'experiència, doncs, seguir aquesta recuperació del patrimoni mariner, no?
Sí, bueno, van començar en el 99, però, vull dir, realment, bueno, és desembre del 99, eh? I me'n van poder arreglar-la realment a final del 2001, 2002, quasi, no? Vull dir, hi havia molta feina de fer el taller i fer, bueno, fer les instal·lacions, i al final la cosa va anar retardant. I al final la cosa va ser una petita odissea que vàrem tenir que fer perquè els projectes sortissin endavant, i que per així que no anava a tirar endavant, perquè va haver moltes dificultats, però amb alts i baixos en el 2004 la vàrem poder tallar la mà. I tornar una altra vegada a recuperar-la. Però vull dir, anys efectius de feina van ser dos anys i mig.
Com estava aquesta barca quan la veu recuperar? És a dir, el 99, eh? No dic el desembre, dic el setembre del 99. On estava i com estava aquesta barca?
Bueno, aquesta barca està de fet, si me deies, feta una merda, no? Vull dir que era estava destrossada, no? Feia 75 anys que feia feina de pesca, i res, ja estava molt deteriorada, l'havien jubilada, perquè ja els darrers anys ja li deien el submarino, pràcticament, a Porto Colom, que va ser el seu darrer port base, allà en el Llevant de Mallorca. Aquesta barca va canviar moltes vegades de propietari, molta de gent ha passat per ella, i ja en els anys finals del 90 ja aquesta barca era la darrera de la seva generació que quedava viva, no? Vull dir, per això també va ser aquest al·licient, aquesta mobilització un poc que hi va haver perquè se rescatàs, no? Un poc. Però bueno, la barca, jo en aquella època, en el 99, duien els meus amics tot il·lusionat a mostrar-li els projectes en els que em anava a ficar, i tots me miraven amb una cara de mare meva. I ara amb els anys me diuen, ostres, tu que bé que dius, no? I tal, que és una feina més guava, però bueno, quan els hi vaig presentar la història, no...
Home...
No donaven dos passets.
Clar, no m'estranya. A veure, de sobte veus, trobes una fusta allà que flota, però que poca cosa més, i amb prou feines, i d'això dius, d'això ho acabarem convertint en una barca. Molta gent no hi creu, no? Però al final s'acaba convertint en una peça clau per la difusió de la vela llatina, per la divulgació a les escoles. De fet, feu moltes activitats escolars en aquesta barca.
Sí, no... Nosaltres fem moltes activitats escolars. Bueno, aquest any i l'any passat ha estat un poc així un any estrany, no? Però com a mínim, bueno, en els nens no podem navegar a vela, per exemple, no? Però sí que per ells és com una primera... És la primera, per molt d'ells, el 80% de nens és la primera vegada que pugen a una barca, no? Mm. Nens petits, entre 6 i 12 anys, per exemple, que pràcticament és la primera vegada que tenen un contacte directe amb una barca, no? Els explicàvem, fem una activitat a la Bahia de Palma, sortim d'esport i volen tot el que és esport de Palma, i els explicàvem un poquet què és aquesta barca i tot això. I després, la resta de l'any, primavera, bueno, estiu, sí que fèiem activitats relacionades amb el medi ambient, amb la descoberta del litoral, de diferents parts naturals de Mallorca, i també combinàvem amb activitats amb la llatina i tot això, saps? Vull dir, sí. Intentant que cada any puguem fer qualque activitat nova.
Clar. No? Home, és evident que s'aprèn molt més experimentant, és a dir, que s'aprèn molt més veient la barca, navegant pel mar, provant la navegació amb vela llatina, que si t'ho expliquen en una aula, o és igual, o en un museu, o en un indret tancat. És molt més educador experimentar que t'ho expliquin.
Efectivament, sí, clar que sí. A vegades tenim la sensació, però també, que jo què sé, que poguessin viure més temps, més espai, saps? A vegades les activitats són un poc massa curtes o massa limitades en els temps, no? Per exemple, les escolars, sobretot, vull dir, és una activitat que dura una hora i mitja, dues, vull dir, bueno, és un petit tast, el que li vendríem a dir un petit tast, no? Vull dir, però, bueno, és una barca que la gent estima molt, vull dir que, bueno, està quasi a punt de fer 100 anys, en el 2000... 24 farà 100 anys,
sí.
I sa gent, no sé, sent molta alegria i molt de carinyo per aquesta barca, no? I molt d'orgull de poder venir a conèixer-la.
Ara m'explicaràs què li esteu fent, perquè veig per aquí sota que l'esteu posant la patent i tal, però abans deixa'm explicar que, de fet, ha estat declarada bé d'interès cultural. De fet, són tres embarcacions, la Balear, que la tenim aquí, l'Alzina i Port Blau. Són les tres embarcacions que ja han estat declarades d'interès cultural. Això els hi garanteix la vida? És a dir, això els hi garanteix, com a mínim, no et diré 100, però uns altres 40 o 30 anys de funcionalitat?
En el cas de la Balear, sí, perquè, bueno, el Consell se va comprometre en el seu manteniment, vull dir, és propietat seva, per exemple, o sigui, vull dir, aquesta barca, perquè el projecte sortigués endavant, bueno, se va cedir, el Consell la va comprar per un preu simbòlic d'un euro, i tant, perquè ningú la voldria, en aquell moment, no? I ell se va fer càrrec de la seva restauració, que déu-n'hi-do, no? La Balear sí que té el futur en aquest sentit assegurat per això, vull dir, perquè el Consell la gestiona. En el cas de l'Alzina, jo també estic implicat en aquesta associació, però vull dir, és una associació, vull dir, la propietat és dels amics del Museu Marítim de Mallorca, sí. Però bueno, vàrem acordar una sessió cada 5 anys renovable i per gestionar la perfectivitat de, bueno, de Vela Llatina, navegació, bueno, aprenentatge del patrimoni marítim immaterial, bueno, un poc el que podria ser donar-li vida a sa barca,
sí.
I que sa gent aprengués a navegar també a Vela Llatina i a conèixer els jaúts, que fins fa dos dies era el més comú tenir l'ossos en els nostres ports, però bueno, a poc se van substituint pues, per lanxes ràpides, com aquesta que tenim aquí, ja. Aquí darrere.
No és el mateix, eh? Això no és el mateix ni de llarg, vamos. O sigui...
Claro, evidentment, no? Però bueno, vull dir que el panorama, pues mira, canvia un poquet, no?
Ja,
sí. Aquests darrers anys. Però mira, el Consell, per exemple, l'Alzina sí que té un acord, té un conveni de que, per exemple, segons quines reparacions... se fa càrrec d'elles, no? Per exemple, ara l'Alzina també la varen treure de la mà, aquesta ara hi va la van tirar una altra vegada de la mà, i els mestres d'Aixa, el taller de mestres d'Aixa, bueno, que jo formava part fa uns anys, pues sí que li fan unes determinades feines de manteniment, val?
Escolta'm, en aquesta recuperació del patrimoni marítim, que per cert esteu treballant per catalogar fins a 50 embarcacions de caire tradicional, quin paper juga el Museu Marítim de Mallorca? És a dir, amb què us ajuda i sobretot quin paper fa en tota aquesta feina que feu des de diferents entitats per recuperar el patrimoni marítim?
Bueno, el Museu Marítim, claro, és un caminat que ha arrencat fa poquet, no? Vull dir, estem aquí veient quines a on se col·loca i quines són les intervencions, no? Que ens que fa. Consell el Museu Marítim també forma part de dins del Consell de Mallorca, no? I vull dir, i evidentment hem de tenir pues una col·laboració estreta per treure endavant projectes i col·laborar, perquè en realitat fent el mateix. I el suport seu és imprescindible i donar a conèixer, no? Vull dir, ara està en un procés de creació, el Museu Marítim, vull dir que amb bones passes que està fent, i anirà cresquent, espero, ja tots esperem això, no? Vull dir, i és un camí que se va fent passa a passa, vull dir, no té ser molt bé de quin és el paper que juga ara mateix, perquè, bueno, el té, però, bueno, s'està creant. Està en creació. Me sap greu no contestar-te.
No, però ben explicat. Escolta'm una cosa, sí. I una altra qüestió és, hem vist, per alguna dada, per alguna web, hem trobat que hi ha 700, pot ser que hi hagin 750 barques tradicionals inventariades, tantes, 750?
Bueno, l'inventari... Ara, com crec que l'inventari va canviant cada any, no? O cada període d'anys així. però és que embarcacions tradicionals, el que penso que dic, de fet 750 ara m'apareix que m'ho dius, inclús molt poques, no? Perquè estem xerrant de lo millor fa un, dos, tres anys, crec que aquesta llena era 1.500 o 1.700, però, claro, vull dir, és que el ritme de desaparició no mos estem donant compte i és més ràpid de lo que mos pensàvem, no? Vull dir, hombre, vull dir que nosaltres que hem viscut així aquest canvi, bueno, que estem visquent aquest canvi, que mos pareix... Ja fa 20 anys que faig feina d'això i la velocitat en sa que van desapareguent és rapideta. I 750 segur que hi són, eh? Vull dir, ara, que també hi ha que vetlar en donar en que aquestes barques tinguin una miqueta de suport, no sé, institucional a nivell de preus de desamarraments, tot això, que és el que des de la societat civil s'intenta fer.
Sí.
Esperem que estiguin considerades com un bé a protegir, no? Vull dir, a nivell general. La gent, hi ha molta de gent que recupera barques perquè eren d'espredins, eren dels pares, de tot això. És un bé. Que fins fa dos dies era molt fàcil tenir, però bueno, la vida està canviant molt ràpid en el tema de preus, d'amarrament sobretot, tipus de concepcions i això, i les barques hi són, 750, si et sents ho diu, segurament hi són. I dic, però ja, me sorprèn perquè m'apareixen inclús poques, no?
Poques. Escolta'm, ara et veiem aquí a bordo de la Balear, realment és ara ens ensenyaves la llanxa ràpida que hi ha al costat. Per molt ràpida que sigui, navegar amb aquesta barca no té res a veure, segur. És a dir, amb tota aquesta fusta, amb tot aquest cabotatge, amb tota aquesta... Bueno, la vela llatina... té un encant navegar aquí. És molt diferent, no? Suposo.
Sí, evidentment. Vull dir... Té un... Bueno, és com un petit viatge... Un petit viatge a sa manera de fer d'antany, no? Un poquet d'antiga. Sa fusta sempre és més noble, sempre és més, té un ritme més adequat a la mà. No sé, dic, té... aquestes barques adjeuts, en concret, que són les nostres barques, no? Més tradicionals que encara conservam, tenen aquesta noblesa, no? Aquest símbol de poc a poc i bona lletra, no? Vull dir, d'anar a la mà és el nostre vehicle per sortir de la nostra terra, no? De com a illencs que som, de sortir més enllà dels confins de la nostra del nostre petit territori, no? Vull dir, i per això sempre el Jout era, ha estat i espero que sigui el símbol de viure la mà d'una manera amb tranquil·litat i en respecte, no? I harmoniós amb el medi, no?
Doncs, Jordi, començo, és que m'estàs fent molta enveja, per tant prefereixo acomiadar-te, perquè és que si no encara sortiré corrent d'aquí per enfilar-me a fer un tom aquí, no, per anar als confins.
Jo espero que qualque dia puguis pujar a bordo i puguem, no sé, conversar...
Vinga, fet.
I que puguis experimentar això. Dic, allà a Catalunya teniu diverses barques que esperam aquest estiu poder-les rebre aquí a Mallorca, que volen fer una eixida cap aquí.
Doncs escolta'm una cosa, fem una cosa, va, com que tenim pendent viatjar un dia a Mallorca, quan acabi tot això de la pandèmia i poder fer un programa amb diferents amics, ens afegim, ja t'avisarem, i ens afegim a fer un programa des d'aquí, fer un tom, explicar una mica l'experiència. Jordi, claro. Moltíssimes gràcies, cuida't.
Ja està, ja acabat.
Ja acabat, ja està.
M'estic emocionant.
No, ara ja pots dedicar... No, ara has de seguir arreglant-la. Deixa-la a punt per quan vinguem nosaltres, vale? Gràcies, Jordi, bueno, cuida't.
Bones tardes.
Bona tarda. Fins després.
Crec que m'ho faig un altre dia.
Igualment, clar que sí. A reveure. Ja. Doncs en Jordi Nadal, des de Mallorca, en aquest espai que, gràcies al Museu Marítim, podem fer cada 15 dies.
Jordi, gràcies.
Veus humanes.
Doncs, de fet, avui a les 6 de la tarda comencen una jornada sobre drets humans i empresa. Unes jornades en les quals diferents persones, diferents activistes d'entitats socials intentaran explicar i generar consciència al voltant de com s'exploten els drets dels països pobres. En una d'aquestes, en una d'aquestes trobades, el que es farà precisament demà és reflexionar sobre els drets humans al Sàhara, els drets humans en aquesta zona del Marroc i com les empreses allà se n'aprofiten. De fet, hi ha tota una iniciativa que des de les xarxes socials intenta reivindicar i aturar l'expoli dels recursos naturals del Sàhara Occidental. Avui en volem parlar. I per això saludem el Mahfoud, que serà un dels ponents d'aquestes jornades i que avui el tenim al telèfon. Mahfoud, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Merci. Gracias por tenerme esta tarde.
Mahfoud, el Sàhara es un país, todo y que no está reconocido como tal, que está siendo víctima del expolio de Marruecos con la permisividad no solo de la Unión Europea, sino de muchos otros países, ¿no?
Sí, efectivamente, el Sáhara Occidental para las Naciones Unidas es un territorio no autónomo pendiente de descolonización y que básicamente desde 1975, en el año en el que España abandona a su ex colonia el Sáhara Occidental y lo deja en manos de otro ocupante, Marruecos, pues permanece en ese estado. Después de 16 años de guerra, en su momento se alcanzó el alto fuego con la promesa del referéndum. Desafortunadamente ese referéndum no llegó a celebrarse 30 años después y desafortunadamente de nuevo estamos viendo cómo están volviendo las autoridades y a la guerra abierta después de que Marruecos, el país ocupante, vulnerase ese muy frágil alto de fuego de 1991, el pasado 13 de noviembre. Por lo tanto, ahora estamos viviendo un nuevo episodio de enfrentamiento armado y simultáneamente estamos también viviendo unas vulneraciones muy graves de derechos humanos en las ocupadas del Sáhara Occidental. Hemos visto cómo activistas como, por ejemplo, la activista saharaui de derechos humanos Sultana Hayenda, en la ciudad ocupada de culturas, ha estado bajo arresto domiciliario y lo sigue estando desde hace más de 90 días con torturas, malos tratos y golpes diariamente por parte de policías de ocupación marroquí. Entonces, la situación es realmente muy muy preocupante y esto debe servir un poco para llamar la atención a la comunidad internacional y a los países que son realmente tiene una responsabilidad directa y particularmente el Estado español, que debe intervenir de una manera más eficaz y debe asumir de una vez su responsabilidad en este conflicto y con su excolonia y con el pueblo saharaui en general.
Hay gente que se preguntará, ¿y qué es lo que se está expoliando en el Sáhara? Pues desde su territorio, es decir, desde su superficie, poniendo energías renovables que ocupan la tierra, pero que no les dan ni un euro de beneficio, ni un dólar de beneficio a los saharauíes, a la arena, áridos, su agricultura, su pesca, la extracción de minería y de fosfato. Son algunos de los expolios que sufren la gente que vive en el Sáhara.
Sí, esto yo creo que esto es el motivo, siempre hablamos del motivo principal detrás, primero, de la colonización española, obviamente de la ocupación marroquí, porque obviamente Marruecos no ocupa el Sáhara Occidental por el amor a los saharauis, sino por el amor a esos recursos que tiene esa tierra, que tiene obviamente también muy poca población. Entonces, el Sahara Occidental, como bien se sabe, es un territorio muy muy rico en recursos naturales que están siendo explotados desde la colonización española, pero también por parte de Marruecos, que está jugando contratiempo en esta vulneración y en esta en este expolio. Tenemos a recursos naturales muy importantes, como has mencionado, las reservas de fosfato, pero también de pesca y las energías renovables y los áridos. Esto, todas estas estos recursos están siendo sistemáticamente explotados y por parte del país ocupante, pero obviamente esto tampoco también no puede si no hubiese también unas empresas multinacionales que se están lucrando de esta situación y de la situación de ocupación del Sáhara Occidental. Sabemos bien que las resoluciones internacionales detallan claramente que el Sáhara Occidental no es Marruecos. Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental y, por lo tanto, no tiene ningún derecho a explotar estos recursos naturales de los saharauis. Pero, más claramente, también la Corte de Justicia de la Unión Europea, en más de dos ocasiones, sobre todo en 2016 y en 2018, ha aclarado muy claramente que la Unión Europea no puede firmar ningún acuerdo con Marruecos que incluya al Sáhara Occidental, porque sencillamente el Sáhara Occidental no es Marruecos. Es como si estuviésemos hablando de que Alemania y España estuviesen haciendo un acuerdo y España incluyese las aguas o las riquezas de Portugal sin el consentimiento de los portugueses. Entonces sería realmente un escándalo. Por lo tanto, está pasando lo mismo. Lo que pasa es que aquí en el Sáhara pasa con la complicidad de esta comunidad internacional, que no dice nada en este respecto.
Es uno de los una de las cuestiones que se pondrá mañana encima de la mesa. Nosotros desde aquí, desde el FARC, seguiremos explicándolo. Un abrazo, muchísimas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros por tenerme. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.